bona tarda i benvinguts. Això és S&M Music. Molt bones tardes i benvinguts a una nova temporada del S&M Music. Bueno, primer de tot, dono micro al Jordi. Jordi, bones tardes.
Bones tardes, Manu, bon retorn.
Bon retorn, no?
En aquesta... Esta és la 20...
Quina és? 25.
25ena. 25ena temporada de l'S&M Music. Una temporada que començarem amb dos, jo diria que bombes, que sí, que no són de la setmana passada ni d'aquesta, que és aquestes dues reunions a banda i banda de l'Atlàntic, una més o menys previsible, la dels Oasis, quan ja van penjar les xarxes que farien un anunci, tothom ja es va imaginar el que venia després. Després també allò que tenen sabentes i preguntes amb gent, fans de veritat dels Oasis, et diuen que home, que havia un dels germans Gallagher que s'acabava de divorciar i que doncs hi havia molta pasta o va deixar molta pasta per allí, i que escolta, la BBC diu que possiblement guanyarà al voltant de 50 milions de lliures britàniques en aquests concerts. És una xifra comparat amb altres reunions, la mateixa PSU comparar amb la dels 20... Perdó, amb els de DAT, el 2011, i queda també una miqueta per sota de les Spice Girls quan es van trobar el 2019. Però tot i així, és una gran notícia tornar a veure els Gallagher junts, és recuperar una mica o la nostàlgia d'aquella època en què els Oasis i també els Blur, també afegim-los, dominaven el panorama musical. Han canviat molt les coses, ens han fet tots una miqueta més grans, però és espectacular veure la reacció dels fans en l'anunci i la posada a la venda, especialment dels tiquets d'aquesta reunió. Ja em comentaré una miqueta més quan entrem. I al costat d'aquesta, potser no ha tingut tanta força perquè no hi ha tanta nostàlgia i els fans són bastant més joves, ens arriba el retorn dels Linkin Park. Aquí la cosa ha estat una miqueta més punyent, perquè era substituir un frontman com era el Chester Bennington i el Mike Shinoda, que s'havia quedat una mica com el portaveu dels Linkin Park després del traspàs de Bennington, doncs se l'ha jugat i força amb aquesta reunió, en què també, a part del cantant, recordem, desaparegut, mort fa uns anys, també s'han donat de baixa a la bateria i un dels guitarres del grup, però tornen als Linkin Park, tornen amb una nova cançó, amb l'anunci d'un nou disc i també d'una nova gira. Dos grans retorns que comencen a posar una mica en solfa a aquest inici de la 25a temporada del S&M, al costat de, i no menys importants, també a l'entrega dels darrers Mercury Prize, que ha situat als English Teacher com a millor banda britànica. Escoltarem la Hildur Gunnadottir, que no és una cantant d'un grup de black metal, sinó que és la compositora del score de Joker, de la segona del Joker, Folie Deux. I aquest estiu també ens ha deixat un tema, home, potser no ha sonat gaire, però sí que al seu moment va ser molt important, que en la inauguració dels Jocs Olímpics de París, una banda de metall com és Gojira tingués participació en la cerimònia inaugural. A més, amb un tema de 100% Gojira, eh? No és allò de que no, és una banda de metal tocant rock o acompanyat d'un orquestra. No, 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 no. Acompanyats de dos sopranos, sí, però és que fent el metall que ens tenen acostumats, sent els Gojira al 100%. I marxarem amb un senyor que ha tingut molta feina aquest estiu, almenys a nivell discogràfic, així ho ha semblat, el Justin Brodick, de Godflesh. En aquest cas, no escoltarem la seva veu ni la seva música, sinó escoltarem la remescla que ha fet per la Chelsea Wolfie, que el 30 d'agost va publicar un EP de reversions del seu darrer disc. Em fa gràcia dir que això de la feina del senyor Brodick, perquè, a més, amb una setmana de diferència, també es va publicar una remescla del tema Omerta del Slam of God, repassat per les mans del senyor Pradic, o de JK Flesh, que és un dels noms que fa servir. I marxarem amb els Opet. Els suecs tornen amb un nou disc conceptual, que això hi ha gent que li provoca urticària quan sent els discos que expliquen una història al llarg de les seves cançons, i tota la parròquia metàl·lica, especialment els fans d'Opet, estan molt contents perquè torna a la veu gutural. En els darrers dos discos, el Michael Ackerfeld, que és el guitarrista, cantant i compositor, ho havia deixat de fer, es dedicava a cantar, i ara, en aquest darrer disc, tornen al so grutural dels Opet. Per tant, Manu, tenim bastanta feina, posem-nos-hi, perquè comença la 25a temporada. Doncs, si us sembla, comencem amb la reunió que ens va sorprendre quan encara estàvem de vacances, el retorn dels Oasis. S'havia especulat de tant en tant, jo crec que des que es van separar cada any, més o menys, sortia el possible rumor, els germans Gallagher sortien per diferents bandes refusant aquesta possibilitat, que la cosa s'havia acabat, havien iniciat projectes en solitari, i aquest 2024... més aviat el 2025 veurem el retorn dels dos germans. Jo no sé si és la nostàlgia que els tíquets per aquesta gira, en principi només per Anglaterra, Gales, Escòcia i Irlanda, en principi ja veurem què acaba passant, es van fondre. Hi ha fins i tot una investigació de la Unió Europea perquè el sistema que van fer servir sembla que va fer augmentar moltíssim el preu de l'entrada, com si ja fossin barats a dia d'avui. Sembla que la cosa ha anat més enllà, i des de la Universitat de Birmingham ja han fet un primer càlcul, més o menys, cap on podria anar el guany pels germans Gallagher amb aquesta reunió. La premsa, com sempre, aplaudint amb les orelles, perquè ja sabem que els Oasis tenen, de fet, un cançoner espectacular. T'agradin o no t'agradin, les coses són com són, van marcar una època i aquesta nostàlgia els ha ajudat, però també són, com us deia, la premsa, estan molt feliços i contents perquè eren una de les parelles musicals que deixaven més titulars aquesta suposada batalla amb els Blur a través de la premsa, ja sigui la Musical Express, ja sigui el Melody Maker, quan encara existia, i perquè encara no coneixíem les plataformes, etc, etc. Estem parlant de fa 8 dies, no 4, en fa 8, però les coses eren força diferents. Ara tot es torna a reviure d'alguna manera amb aquest anunci d'aquesta gira i els diners que pot generar. Estem parlant de 50 milions de lliures. Veurem en què s'acaba convertint, perquè això de la gira només per al Regne Unit a mi me costa de veure que no hi haurà una continuació. Tot i així, i gent d'aquí, gent de Catalunya, ha fet mans i mànigues per aconseguir tiquets per anar a Londres o a algun dels concerts previstos d'aquesta minigira del retorn dels Oasis. Bueno, i pensant quin tema podríem posar per il·lustrar aquesta notícia i totes les seves derivades, a mi m'ha fet gràcia un dels seus clàssics, a veure si ho dic bé, Manu, Don't Looking Back With Anger, és allò de no miris enrere amb ràbia, perquè el que ha passat, i ara el que hi ha és aquesta gira dels germans Gallagher, en principi, pel Regne Unit, ja veurem si pel Regne Unit, ja pel Regne Unit i ja veurem si la cosa se'n va més enllà. De moment no mirem el passat amb ràbia. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? Slowly fade away. So I started. Si el retorn de Oasis va ser sonat, el que ha generat a l'altra banda de l'Atlàntic bastant soroll ha estat aquest renaixement de Linkin Park, aquest tornar a girar, tornar a gravar un disc amb una nova cantant. Es va rumorejar força, fins i tot a la premsa especialitzada va sortir que sí, havia de ser el cantant dels Sum 42, que també estaven de gira de comiat, però no, finalment al capdavant de la veu, una de les veus, perquè Linkin Park sempre s'ha caracteritzat per tindre dos o més veus, substituint en el lloc de Chester Bennington, del desaparegut Chester Bennington, hi ha Emily Armstrong, coneguda pel seu treball amb Dead Sara, i que ja s'ha començat a posar en aquest primer concert de presentació de la banda que girarà i de que ens ha estat un disc. Ja va la senyora Armstrong i ja es va posar al capdavant. També s'ha presentat single, que escoltarem d'aquí un moment. I repeteixo que hi ha hagut una mica de soroll al voltant d'aquest retorn, perquè després de la mort de Chester Bennington el 2017 es va parlar fins i tot d'una gira amb què cantés un holograma. Semblava que no hi hauria, que la cosa es quedaria aquí, però no, també mitjançant un anunci prèviament preparant les xarxes socials als fans, es va donar a conèixer qui substituiria Chester Bennington, tot i que des de la banda hi han dit que en cap cas Armstrong vol substituir o intentar donar la personalitat de Bennington al grup. És una altra història, són els Linkin Park, si no ha de justificar que perquè no tenia sentit canviar de nom, tot i que també hi ha hagut dos membres originals de la banda que han decidit deixar el grup, el bateria Rob Bourdon i el guitarra Brad Delson, han decidit no participar en aquesta nova encarnació, si li voleu dir així, dels Linkin Park. Els fans van rebre una mica de disparitat d'opinions a aquesta nova adquisició, a aquesta nova frontman, però la veritat és que, home, és una proposta diferent a la de Chester Bennington, per descomptat, faltaria més, però no està tan lluny del que podria semblar. O sigui que anem a escoltar, a veure què us sembla, si no ho heu sentit ja, el paper d'Emily Armstrong sent la segona veu de Linkin Park amb The Emptiness Machine, que és el single d'avançament del que ha de ser el nou disc i el que justificarà la gira, de moment amb més de 4 dates al voltant del planeta dels nous Linkin Park. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you are. don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Què us ha semblat? Armstrong, serveis, no serveis? Serveis. Es manté que eren els Linkin Park, no són tan Linkin Park, no sé.
No, o sigui, no, jo penso que no sé... O sigui, saps què passa? Que al portar el nom de Linkin Park, la gent té, té a la ment un altre...
El timbre té un altre timbre.
Està pensant en Linkin Park del Chester Bennington. Això és el que passa. Jo penso que el que tenien que haver fet la banda és com van fer el Rec Against the Machine. Fer una banda, amb el mateix Muxi, amb un altre nom, Audioslave. I ja està, i s'acaba el cuento. Llavors la gent ja té un concepte d'un grup nou. Són aquests músics, però no té al cap Bullet in the Head, Wake Up, entens o no?
Tot i que crec que també els tocaven, eh?
També tocaven algun... Crec, vale, no passa res, vale, podien tocar algun tema, evidentment. Però que... Igual que un munt de grups toquen grups grans, toquen temes d'altres grups. Entens? Però això ho fan tots.
Sí, sí, sí. Sí, no, i a més, quan són teus.
Exacte, ja, exacte, quan són teus, encara més, no? Però clar, què passa aquí? Que estan a nom de Linkin Park, estan tocant, tocaran temes, tots els temes de Linkin Park que havien tocat, llavors aquí està la història. Una cosa és que toquis un tema, o faguis el teu projecte amb un altre grup, amb un altre cantant, i facis una música semblant o d'aquest tipus, però com a un altre grup, i que toquis alguna cançó de Linkin Park, no? Llavors, això és més fàcil d'assimilar. Però clar, si continues dient Linkin Park, quan tothom té al cap qui eren els Linkin Park, és una mica... Ara, pair això costa, clar.
Costa, evidentment. Costa.
Però això ha passat a quasi tots els grups. Però bueno, per exemple, els Stone Temple Pilots han tingut diversos cantants. Estan tocant els temes que cantaven amb Scott Weiland. I no sé, no han tingut cap problema, ningú ningú els ha, mm-hmm, ha jutjat ni res, no? Vull dir que també la gent, no sé, és una mica... Jo penso que és jutjar per jutjar, no?
I no fa pas malament la Emily Armstrong, eh? Posa...
No, i tant.
Encaixa, eh? La veu encaixa.
Perfectament, sí. Encaixa perfectament. Passa que és una veu femenina, però que té una veu superpotenta, desgarradora i amb molta força, com el Chester, saps? Passa que és això, que la gent encara, clar, ha de pair. Ha de pair Linkin Park sense Chester Bennington, i això portarà un temps. Però jo penso que hagués sigut més fàcil per Shinoda fer un altre projecte amb un altre nom i s'ha acabat, m'entens? I penso que inclús té un altre atractiu. Perquè el seu un altre cantant, perquè bueno, hi ha grups que agafen cantants amb un timbre molt semblant, que això ha passat amb els Stone Temple Pilots, que no es nota gaire que no està els Clovellen, perquè ja agafen cantants que tenen aquest timbre, aquest aire, no, que li donen ja aquest aire molt semblant, i bueno, doncs potser no, costa menys d'assimilar. Però clar, amb els Linkin Park, doncs, bueno, doncs,
costarà.
Els seus fans els costarà una mica veure amb una veu femenina al capdavant, no?
In the End, tots la tenim gravada al amb un determinat timbre i amb una determinada cara, fins i tot si m'apures. Però bé, veurem com reaccionen els fans amb aquesta proposta, amb aquesta nova proposta, sota el nom de Linkin Park. Ara, a mi m'agradaria canviar de tema, perquè a l'estiu han passat altres coses, a part d'aquestes dues grans reunions, i és que s'han entregat els primers premis, els Mercury Prize, que premien el millor àlbum d'anglès o irlandès de l'any. I en aquest cas hi ha hagut una miqueta de sorpresa. L'any passat ja hi va ser, quan Ezra Collective, un grup de jazz, es van portar el premi, i enguany és un grup de jazz, però és un grup de rock, perquè tenint en compte que entre les candidates hi havia la Charli XCX, la Beth Gibbons o la The Last Dinner Party, per dir algun dels noms més importants, o la Corinne Bailey-Rae, fins i tot, sorprèn una mica la decisió del jurat de atorgar les 25.000 lliures a aquest conjunt, que és el seu primer disc. Es donen a conèixer, tot i que comencen a gravar alguna cosa, a publicar alguna cosa, es formen el 2020, però treuen alguna cosa el 2022, el primer gran tema, que és el que escoltarem aquesta tarda, The World's Biggest Pumpkin Slap, és del 2023, tot i que també acaba publicat en aquest disc Urbi Texas, que és el que finalment s'han portat, els hi ha valgut per emportar-se aquest premi al millor disc de britànic o irlandès. No hi ha hagut gala com hi havia altres anys, perquè es veu que no han acabat de trobar patrocinador, però almenys tenim la notícia, i la bona notícia, de que un grup, repeteixo, que la gent de music.com titulen com una banda d'indie rock amb un enginy molt esmolat i un aire força kinètic. Bueno, una manera de, doncs, categoritzar i de posar-li l'etiqueta en aquesta banda de post-punk que, repeteixo, es mou sobretot en el terreny del indie rock. El millor que podem fer, doncs, és escoltar com sonen els English Teachers.
Pay.
I continuem amb una banda sonora. Tranquils, serà breu, no us preocupeu. És només a... no és ni un snippet, no és ni un tros, és una peça, una part de la partitura de la pel·lícula Joker, Folie Dux, que no sé si ho dic bé perquè tinc un francès una miqueta rebellat, imagina't quan hagi de parlar de Gojira. I ens quedem amb aquesta banda sonora perquè m'ha semblat curiós que la partitura de Hildur Guðnadóttir, no sé si ho dic bé perquè també l'islandès sí que el tinc rovellat del tot, és la compositora que ja va guanyar, va sorprendre i va guanyar el Grammy gràcies a la primera part de la pel·lícula del Joker, aquesta és la segona, i torna a ser l'encarregada de fer la partitura en aquesta nova incursió, que comptarà fins i tot amb algun tema de la Lady Gaga, si no tinc mal entès. El Joker va ser molt important per la senyora Hildur Guðnadóttir, però també ho va ser una sèrie molt que va marcar i que es considera una sèrie de culte, com és la de Chernobyl. També ella és l'encarregada de posar el so. Aquesta tarda de dissabte, ja sabeu que sempre posem música popular, però el fet de que hagin tractat aquesta partitura com si fos el llançament d'un disc de qualsevol artista, amb aquest single d'avançament, era una tentació massa gran per deixar-la passar. Això és No Joker. I com us dèiem, quan repassàvem els temes que tractaríem avui a l'SIM Music, a l'estiu ens ha deixat algunes cançons i algunes notícies importants, com són els retorns tant d'Oasis com de Linkin Park, al Mercury Prize, i també anant a començaments de juliol, diria, ja sé que ens cau molt lluny, però és que clar, va ser tot una petita revolució, o sí que va ser sorprenent trobar-se que en la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de París participés una banda de metall, cosa que no havia passat. Clar, un pensant en actuacions musicals als Jocs Olímpics, i a mi pues, la primera que em ve al cap, Barcelona els Manolos, la que no va arribar a ser del Freddie Mercury i la Montserrat Caballé, el Robin Atkinson als Jocs Olímpics de Londres, però clar, una banda de metall coneguda internacionalment com és Gojira, que ja sabem que el metall hi ha molta tradició de bandes britàniques, però el tema de Gojira al costat de Rammstein és l'aportació europea de grans noms, eh? Després hi ha moltes més bandes, i molt bones bandes, que no tenen la influència o el ressò mediàtic que tenen aquestes dos que dic. Però que especialment els Gojira va ser sorprenent veure'ls participant en aquesta cerimònia d'inauguració, i sense rebaixar ni una mica el to ni la seva sonoritat 100% metàl·lica, això sí, acompanyada amb un parell de cantants d'òpera professionals vestits per l'ocasió, amb una miqueta de teatre, que és el que acostuma a portar aquesta mena de cerimònies. Però, com era d'esperar, el tema es va poder sentir, és el tema Selah, i repeteixo, 100% Gojira, una de les imatges i cançons de l'estiu, no de les que més va sonar, però sí una de les que més va sorprendre en aquesta cerimònia dels Jocs Olímpics francesos. Si us sembla, recuperem-la. una previsió, eh? I perquè feu volar una mica la imaginació. Els propers Jocs Olímpics s'han de celebrar a Los Angeles, Estats Units. Eh? No, bueno, pues, i tornaran, bueno, París també va fer. I, només apunto algunes bandes originàries de Los Angeles. Motley Crue, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses o Tool. Home, jo veig complicat que Tool participin en una cerimònia d'inauguració d'uns Jocs Olímpics, però xiquet, després de veure lo de Gojira ja te pots esperar qualsevol cosa. Home, lo del Red Hot Chili Peppers és molt fàcil. És molt fàcil. Seria lo obvi, gairebé us diria. Però bé, falta molt, falten encara 4 anys, o sigui que ja veurem amb què ens sorprèn. Jo només apunto que Gojira ja ha tret el cap i ha trencat el gel, m'atreviria a dir. Fins i tot ara veure què passa amb Los Angeles. Vinga, tornant a coses una miqueta més serioses de l'àmbit musical. Una de les novetats que va aparèixer el 30 d'agost, ni abans ni després, el 30 d'agost, és l'EP Undone de la Chelsea Wolfie, en un EP, que aquí sí que ho agafa el títol, format per, no res, 6 temes, amb remescles d'alguns dels seus de les cançons que havien pogut escoltar al seu darrer disc, el Two Reaches Out, Two Reaches Out, i que va deixar en mans, alguns els havíem sentit abans de tancar la temporada, crec que vam poder sentir el Tunnel Light dels Crosses, però i fins i tot crec que a finals de juny va publicar el The Hopes of the Self Undying del Boy Harsher. La sorpresa que havia preparada pel dia 30 és que hi ha una revisió del Whispers in the Echo Chambers dels Forest Sword, el Dusk a través de Ash Kosha i el Eyes Like Nightshade dels Full of Hell, aquí sí que va bastant fort, i per mi la sorpresa, el Everything Turns Blue de la mà del Justin K. Broderick, Justin K. Broderick, que és el ment pensant darrere de Godflesh, de Jesu i altres bandes, altres form... no m'atreviria a dir grups perquè sempre és allà al darrere, altres vessants musicals de la música electrònica del Justin Broderick i que li posa amb altres, fa servir altres etiquetes. En aquest cas, en la remescla de la Chelsea Wolf que escoltarem d'aquí un moment, fa servir la de Justin K. Broderick, el seu propi nom. I ha estat força ocupat perquè justament amb uns dies de diferència Justin K. Broderick també apareixia en la reedició del primer disc del Lamb of God, que en aquest cas s'ocupava de remesclar el tema Omerta. Un estiu doncs força ocupat per el líder de Godflesh, que també ha publicat alguna cosa en el seu homònim de més electrònica. En aquest cas, però, aquí a l'SIM Music, a l'inici d'aquesta 25a temporada, ens quedem amb aquest Everything Turns Blue.
Yeah.
Bueno, Jordi, com sempre, abans d'acabar, doncs, també us he portat.
Home.
Tornem a estar una vegada a la dinàmica dels vinils. Mm-hmm. De moment, sí. Potser algun dia m'encanso de portar. Un dia m'encanso de dir, bueno, vinga, va, vaig amb el pen, com sempre.
No. Com bueno, abans, antes.
Com abans, antes, exacte. Sí, clar, ara potser el vintage és anar amb un pen.
O amb un CD.
Sí, perquè clar, ara, tant de moda el vinil, potser al final la gent s'encansarà, el vinil serà una cosa tan normal que ara serà el CD serà el vintage. Bueno, també tinc CDs per portar-ho. D'això sí que en tinc molts. Bueno, doncs sí.
Tu mateix,
De moment anem amb els vinils. No, sí, no, jo seré fidel. Ara ja amb l'edat que tinc, ja no puc tirar enrere ja. De fet, vaig créixer amb els vinils, doncs al final tornes als inicis. Doncs bueno, doncs per començar, això que estem sentint ara de fons, pues sí, són els Velocity Girl, un grup de indie. Doncs també, de, com sempre, no? Que va començar a les finals dels 80, principis dels 90, i que, bueno, tampoc no tenen molta trajectòria, tot i que ara han fet una reedició del seu primer àlbum, el Copacètic, que han titulat Ultra Copacètic. Per què Ultra? Perquè, bueno, han agafat i ja amb aquesta maduresa que un ja té, no? Doncs que, bueno, s'escolten el primer disc i diuen, no sé, m'hagués agradat fer una altra cosa, no? Mm-hmm. I bueno, han fet com una...
Això ho hagués fet diferent, hagués fet una altra pista de bateria.
Sí, exacte, ho han fet una mica tornada. Doncs això han titulat Ultra Copacètic, perquè han fet una mica això, no? A tornar a obrir a les pistes i no tornar a gravar-ho, han agafat les pistes que ja hi eren, però sí donar-los, doncs, bueno, un altre, no sé, un altre efecte, un altre... Potser en aquell moment ells eren molt joves i, bueno, doncs els productors, no? Dien, no, això és així, perquè això és així. Però millor ells no volien, millor els agrada un altre tipus de so, un altre tipus de mescla, no? I el que han fet ara, pues no, doncs ara lo farem com nosaltres voldríem que hagués sigut, no? I han fet aquesta reedició, doncs, d'aquesta manera, no? Fer una... Mm-hmm. A vegades, com li diuen amb això? A vegades com fan aquesta... Un...
Deluxe, remastered?
Sí, remastered no, una altra cosa, un com una revisited.
Ah, revisited.
Revisited, no?
Hem tornat allí, però... Hem tret alguna cosa diferent.
Doncs, rotllo això, bueno, no han fet revista, han dit, bueno, doncs, ultracopacètic, no? I ja està, i s'ha acabat. Doncs, bueno, els Velocity, el primer àlbum, que, bon àlbum, que indicava una mica cap on anava la música indie. I també uns clàssics, també, però han parlat dels Oasis, no? I tot el Britpop. Ells també van estar en aquesta fornada, són els Heavenly, que també tenen només uns 3 treballs, perquè el 98 o el 97 va ser l'últim àlbum. De fet, penso que és aquest que us he portat avui, el Operation Heavenly. I que, bueno, estan a la onda, doncs, dels Breeders i tota aquesta onda, el Sleeper. I, bueno, eren com uns grups de segona... com teloners, no?, dels que estaven en primera línia, diguéssim, no? Però, bueno, ahí estaven ells. I també, bueno, uns clàssics, també, com eren els B-52, també he portat un disc del 87, el Bouncing of the Satellite, que no havia escoltat mai, i m'he començat a escoltar coses antigues del B-52, que tenia més coses de més, no?, del 90 cap a endavant. I bueno, he començat a escoltar coses com molt més antigues, de Mesopotàmia, que són els primers LPs, però bueno, tenien res a veure després amb el que va sonar cap als 90, no?, un so més modern. I bueno, m'ha sorprès molt, els B-52, quins canvis han anat tenint durant tota la seva carrera, molt diferents, com anaven actualitzant el so i les composicions, sí, bueno, sempre he vist el 52 com un grup una mica diferent.
Sí.
Era molt diferent, o sigui, jo penso que eren uns adelantats a la seva època, o sigui, fent coses que ningú feia, no? S'atrevien a fer coses, inclús com anaven vestits ells als concerts, no? Eren, no diria friqui,
però no els feia por que la gent pensés que són friquis,
no? Anaven vestits com volien, fent una música així com molt psicodèlica i molt, no sé, era un pop molt, no sé, eren ells, eren els B-52. Doncs bueno, hem recordat aquest LP. Què més hem recordat per aquí? Home, com no, el grup d'on va néixer la senyoreta Bjork, els Sugar Cubes. Ella venia d'aquí, dels Sugar Cubes, que ja tenien 5 o 6 àlbums, els Sugar Cubes, abans de començar ja en solitari.
I bastant anomenada...
Sí, bueno, ells tenien... Sí, eren un grup, diria que mainstream, els Sugar Cubes. Però bueno, clar, després la Bjork en solitari, doncs va fer la seva carrera. Doncs bueno, hem recordat el tercer àlbum dels Sugar Cubes, anomenat Stick Around for Joy. I què més? I per últim, per últim, no, ja. Heavenly, tal, tal. Els veus 52 i per últim, bueno, aquesta gent, una gent anomenada TAD, no sé si et sonen, els TAD, són una gent que...
Bueno, TAD?
TAD.
TAD.
Aquests se movien al... Bueno, van, de fet, van ser un dels pioners de la música grunge, juntament amb Nirvana. Però, bueno, ja estaven a l'escena grunge, però no estaven al mainstream, diguéssim. Mm. Ni ells volien estar al mainstream. Llavors, però ells han sigut, havien sigut, i han sigut, i encara ho són, van ser un dels pioners de la música grunge a Seattle. I inclús avui en dia fan encara reedicions d'aquests primers àlbums, tenen uns 3 àlbums o així només, però encara inclús, me penso que es van tornar a reunir fa poc, per tornar encara fent concerts d'aquests àlbums. I no sé si van treure algun al 2017, 2018 van treure algo nou. Però bueno, el seu disc més de més significatiu és aquest Inhaler, que us he portat avui del Stat, que ara acaba de veure ara una reedició. Hi havia hagut una reedició el seu dia, no sé, el 2017, no sé. Ja ha tornat a una reedició d'aquest Inhaler, que és, bueno, és un grup que va ser un dels pioners i que estaven allí a la escena grunge i que, bueno, el seu dia sí que eren grups que la gent estimava i que, però el que passa que no estaven al mainstream. Llavors, bueno, no van passar d'allí.
Com ho diuen allà els castellans? Unos carden la lana i los otros se lleven la fama.
Sí, una mica així, no? Bueno, una mica així.
Ha passat i passarà.
Però bueno, estan al record de tots i encara estan d'allò de que ells, la gent que de veritat va escoltar aquest grup i que coneixia l'escena grunge, saben que són un grup que van estar allí i que van ser el segell del grunge. Mm-hmm. Que no només era Nirvana, Soundgarden,
no,
Això
a vegades s'ha de recordar i costa recordar-ho.
Hi havia moltes bandes.
Només hi havia Nirvana i no, Nirvana era una banda d'una escena amb bandes, potser no tan conegudes com Tad, però amb bandes més conegudes com els Soundgarden, que van anar agafant els camins més o menys diferents, però sempre hi ha hagut una escena, o almenys sempre s'ha parlat del grunge. Em fa gràcia perquè vas tota la jovenalla amb aquestes samarretes de Nirvana que no saben ni el grup, i dius, home, si ja no saben el grup, el tema de l'escena de Seattle, potser menys. Per això estem nosaltres, per recordar de tant en tant que això va passar, i va passar no fa pas tant. Jo el que vull marxar és escoltant els Opeth Manu, perquè han anunciat que hi haurà nou disc. A més, un disc dels Opeth sempre és curiós i interessant, els abanderats del rock i del metall progressiu a Europa. A més, ara se la tornen a jugar una vegada més, anuncien nou disc conceptual. Què vol dir això? Que el disc explica una història, en aquest cas, com ells mateixos han anat explicant els diferents mitjans, és la història d'un testament. Com diu el seu títol, de les Will, les últimes voluntats en testament, és el testament d'un ric patriarca després de la Segona Guerra Mundial, d'una família després de la Segona Guerra Mundial, i es llegeix el testament, i allí es veu que també hi ha presents els suposats fills d'aquest patriarca i tot el que es desenvolupa. El disc no té títols de cançons estrictament, té els capítols o paràgraf, perquè és la lectura que entenc que explica la història d'aquests fills i aquestes relacions familiars que es posen, que explica al grup de Michael Akerfeld. Per això aquest capítol de l'1 al 7 i el tema final, que sí que té títol, és A Story Never Told. També és novetat perquè, com es va poder sentir en el primer single, que era el capítol primer, si no recordo, espera, us ho dic, sí, el capítol primer, tornen la veu gutural, que era una de les característiques de fins fa un parell d'àlbums dels Opeth. El senyor Akerfeld va decidir que ja no ho feia més, i ara considera, fins i tot ja circula algun vídeo de la mateixa banda, explicant que ell, doncs, li va semblar natural tornar a recuperar aquest registre vocal que tant havia caracteritzat a la banda en els seus inicis. També, i a nivell de curiositat, fins i tot hi ha com artistes convidats, i déu-n'hi-do, el primer és l'Ian Anderson, conegut com a el cantant i frontman dels Jethro Tull, que ha portat la seva flauta en un parell de capítols, i fins i tot se'l sent en 4 més. I el Joey Tempest, que direu, qui és el Joey Tempest?
Europa.
Qui és el Joey Tempest? I el Manu, com sempre, atent, ha dit el nom, ha dit Europe. És el cantant d'Europe que aporta veus en un dels capítols d'aquest nou disc d'Opeth, que no escoltarem sense fins al 11 d'octubre, queda una miqueta, i segurament algun capítol més acabarà apareixent. Però sempre és una bona notícia que, repeteixo, els abanderats del rock i del metal progressiu a Europa, els suecs Opeth, treguin nou material. T'agrada menys, però no es pot negar que està molt, molt ben fet i que damunt t'expliquen una història, tot i que això dels discos conceptuals cada vegada l'interessen a menys gent. O sigui que, Manu, per la meva part, la setmana que ve, més i millor.
Moltes gràcies, Jordi. Pues bueno, ja tornem a la càrrega amb el S&M Music. Ja sabeu, el 25a temporada de l'S&M.
25a, ja.
25a, o sigui, us queda encara pel davant tot l'hivern i quasi l'estiu. Però escoltar bona música i bones notícies aquí a Ràdio Falset amb el Jordi i un servidor, el Manu. No res, bon cap de setmana i que disfruteu.
Adeu.